Notícies Vespre. Karen Madrid.
Noves incorporacions a l'oferta d'extraescolars dels centres que formen part dels plans educatius d'entorn. L'Ajuntament destinarà una partida de 130.000 euros a les noves propostes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. D'una banda, 18 escoles oferiran activitats en horari de migdia, com ha anunciat el regidor d'Educació, Manuel Robles.
Aquests tallers extraescolars estan per enriquir l'espai del migdia. L'espai del migdia, avui dia, amb el tema de menjadors escolars, per generar l'espai del migdia com un espai educador per excel·lència.
D'altra banda, també es faran tallers de reforç d'anglès i de prevenció de l'abandonament escolar en 9 instituts més.
Pujar salaris com a mínim al nivell de l'IPC. Aquesta és la reclamació dels sindicats per evitar que s'aturi l'economia.
El secretari general de Comissions Obreres, el Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, ho ha defensat així al Cafè de la Ràdio.
És una qüestió de solidaritat, de dignitat i també de justícia, que pugin els salaris tant com puja la inflació, perquè si no pugen, al final la gent no té diners per gastar, s'atura l'economia i llavors són les empreses les que comencen a fer acomiadaments, a demanar mesures alternatives, a demanar ajudes al govern.
Des dels sindicats lamenten que els augments salarials s'estiguin aconseguint a base de vagues i mobilitzacions.
I en esports, el Sabadell és l'11è classificat de la classificació després de la victòria contra el Nàstic de Tarragona.
Els arlequinats van aconseguir un 0-1 al marcador. Ara l'equip ja prepara el duel d'aquest dijous contra el Real Unión.
Aquesta i altres notícies la repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem retencions a la B30, al seu pas per Barberà, 2,5 km en sentit nord. També hi ha problemes a la C33, amb 2 km de cua a Montcada en sentit Barcelona, i també a la C58, al seu pas per Montcada, amb 3,5 km de retencions, també en sentit sud. A la C59, ara hi queda 1,5 km de retencions a Santa Perpètua, en sentit La Llagosta, després que aquesta tarda s'hagi produït un accident en aquesta via, que ha suposat la mort d'una persona i les ferides a 4 persones més. Els supervivents que han patit ferides lleus han estat traslladats als hospitals de Sabadell, de Mollet i de Granollers. Pel que fa a Barcelona, en canvi, s'hi circula còmodament tant d'entrada com de sortida.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, 2 graus més que divendres. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Pujaran les temperatures? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran arribant aquests núvols mitjans. Afectaran a gairebé arreu del territori, però sense deixar precipitació a molt estirant, no es descarte que puguin caure 4 gotes cap a la zona del Montsià, però en general no s'espera precipitació. I també a hores d'ara ja parlem d'una temperatura més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, encara que hem començat avui un dia molt fred, amb una temperatura més baixa que la que vam tenir ahir, però en canvi ja tenim temperatures més suaus, i és que llueix el sol a molts indrets del país, no a tot arreu, i és que cap a l'interior i cap al sud ja tenim aquests núvols baixos i hem començat també el dia amb algunes boires. A banda, de cara al final de la jornada s'han de tornar a formar aquestes boires, també afectant sobretot cap a la zona de Ponent, núvols baixos cap a la depressió central, però a més també se'n formaran a punts de litoral i prelitoral, i així començarem el dia de demà amb aquests núvols baixos i alguns de mitjans que deixaran el cel força ennuvolat en conjunt. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament impulsa nous tallers a les escoles i instituts sabadellencs. D'una banda, 18 centres educatius de primària ofereixen tallers en horari de migdia durant el menjador, i de l'altra, 9 instituts incorporaran tallers de reforç d'anglès i de prevenció de l'abandonament escolar.
A la primària, el projecte ofereix 54 tallers en escoles incloses en el pla educatiu d'entorn, és a dir, amb uns elevats índexs de diversitat entre l'alumnat. El regidor d'Educació, Manuel Robles, explica per què han fet aquesta aposta.
Que nosaltres considerem que la franja del migdia, que és la franja del menjador escolar, els alumnes que són becats o que s'hi queden al menjador escolar, doncs han de tenir, a part del menjar pròpiament dit, han de tenir un espai educador. Aquest espai educador, nosaltres el que intentem és doncs omplir-lo amb diferents tipus de tallers, adreçat a totes les franges educatives de primària.
Els tallers que s'ofereixen són de promoció a la lectura pels alumnes de primer i segon de primària, de ioga pels de tercer i quart i d'arts escèniques pels de cinquè i sisè. En el cas dels tallers pels instituts, s'oferiran un total de 18 tallers dos cops per setmana d'una hora i mitja de durada cadascun. Robles ha explicat en què consisteixen.
Tenen dues vessants, no? Una és tallers en anglès, estan adreçats a instituts. Una és un taller d'anglès, evidentment per millorar la competència comunicativa en aquesta llengua, i una altra és un taller de prevenció d'abandonament escolar, amb el qual es fan, mai millor dit, la pròpia paraula indica, acompanyament amb els alumnes a nivell d'orientació educativa, orientació escolar, doncs per evitar que cap alumnat doncs pugui fer un abandonament primerenc.
Els tallers, tant escoles com a instituts, estaran en marxa fins al desembre del 2023 i suposen una inversió de 130.000 euros.
Encara en l'àmbit educatiu, avui la Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres a l'entorn escolar de 16 centres d'infantil, primària i secundària. Amb una inversió de prop de 550.000 euros, s'ampliaran voreres, s'instal·laran elements per reduir la velocitat i es millorarà la senyalització dels carrers que envolten els centres.
Notícies Vespre.
Comissions Obreres, UGT, el Vallès Occidental exigeixen un augment dels sous dels treballadors de, com a mínim, el mateix nivell de l'IPC. Els sindicats consideren imprescindible la mesura per evitar que s'aturi l'economia. A més, asseguren al Cafè de la Ràdio que les empreses s'ho poden permetre.
La secretària comarcal d'UGT, Esther Espigares, s'ha mostrat contundent. Mentre les companyies registrin guanys, no hi ha excusa per no augmentar salaris.
Beneficis del 6,7% respecte del 2019. No pot ser. Si estan dient que no poden aguantar aquesta pujada de salaris, però estan tenint beneficis, i aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Llavors, nosaltres portem ja temps, portem mesos reivindicant aquesta pujada, no?, de salari, i que a més de pujar els salaris del conveni i s'incloguin les clàusules de revisió salarial, no?, perquè al final no paguin els treballadors i treballadores, com sempre, per les conseqüències d'aquest increment de la inflació i del cost de vida.
En el mateix sentit s'ha expressat el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, que insisteix que els arguments utilitzats per negar aquests increments són falsos.
Si això fos així, no hi haurien empreses, perquè estarien totes tancades. O sigui, els treballadors han de tenir salaris que puguin comprar els productes que fabriquen, perquè si no, no hi hauria economia i les empreses s'haurien de tancar perquè no tindrien res per vendre. O sigui, no hi hauria compradors pels seus productes. Per tant, o sigui, els empresaris el que no poden dir és que els treballadors guanyen massa, perquè si mirem la diferència entre el salari més baix i el salari més alt de cada una de les empreses, segurament ens tiraríem dels cabells.
Ramos lamenta que els increments del sou s'estiguin produint a base de vagues i mobilitzacions i no mitjançant la negociació col·lectiva. D'altra banda, més enllà dels salaris, des dels sindicats consideren imprescindible aconseguir una estabilitat pels treballadors, una situació que de mica en mica es va aconseguint amb l'augment dels contractes indefinits. En aquest sentit, els sindicalistes atribueixen a la reforma laboral aquests increments.
I malgrat la situació d'inflació, hi ha hagut una allau de reserves per viatjar aquest pont fora de Sabadell. Entre les destinacions més sol·licitades hi ha Nova York, les capitals europees o països com Jordània, Egipte o Turquia. Els membres de Sabadell Viatgera, l'entitat que aglutina les agències locals, estan satisfets amb el volum de contractacions per al pont i el Nadal, que es faran tancar amb molt bon any. Així ho ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Arnau Solsona de Vallès Tour.
Per nosaltres, en realitat, està sent la culminació d'un any bastant extraordinari, en el sentit de que venim d'anys molt difícils i la represa ens ha agafat de cop, al contrari, amb molta feina durant tot l'any i també aquest desembre, evidentment.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat l'escenari econòmic incert i la inflació, des de Sabadell Viatgera mantenen les bones perspectives de cara a l'any que ve. Segons Arnau Solsona, ja hi ha gent interessada en contractar viatges per Setmana Santa i l'estiu de 2023.
Home, l'any ha sigut molt bo i sobretot, quan parlem d'any, ens va venir la feina especialment a partir de la Setmana Santa, abril-maig, va venir tota de cop. No sé si hi haurà el mateix ritme durant tot l'any i serà difícil de comparar,
però la tendència de moment continua sent positiva i nosaltres molt optimistes i contents de que s'hagi reprès, evidentment, els viatges.
No obstant això, segons el responsable de Vallès Tour, des de les agències continuen fent pedagogia perquè tothom qui pugui opti per viatjar fora de temporada. Afirma que això possibilita tenir estàncies menys massificades i a un preu més econòmic.
Un litre d'oli domèstic usat pot arribar a contaminar 1.000 litres d'aigua. Per això és tan important no llançar-lo ni per l'aigüera ni pel vàter. I és que aquesta pràctica acaba provocant molts problemes a les canonades i a les plantes depuradores. En els últims anys, a la ciutat han proliferat els contenidors per reciclar aquest residu, però encara no són suficients. Per aquest motiu, l'empresa d'Etero i en col·laboració amb Andy Down Sabadell han iniciat un programa per estendre la col·locació d'aquests contenidors en centres educatius sabadellencs.
L'associació Vida a través de Deter Oil impulsa aquesta campanya que ja ha arribat a 7 centres educatius de la ciutat. Són les escoles Torre Guitart, Xaloc, Miquel Carreras, Can Rull, Catalunya i Sant Julià i l'Institut Vallès. I han tot plegat i juguen un paper molt important als usuaris d'Andy Down, que s'encarreguen de fer difusió sobre el programa perquè pugui arribar com a més centres educatius millor. Joan Terenci, administrador de Deter Oil, ha assegurat que Arnau Alfageme, un dels usuaris de l'entitat, és el veritable comercial del projecte.
Ja vaig per les escoles i els estic oferint el servei d'aquests contenidors per totes les escoles que hi ha per aquí, per tot Sabadell, pel centre, sí? També em van anar també cap a la Concòrdia, cap a la carretera Terrassa, que de fet puc afegir també que ja tenim ja uns quants contenidors ja col·locats ja en diverses escoles, no, Joan?
Sí, és cert, en tenim a 10. 10 escoles i 2 aparaulades per passar aquestes festes de col·locar-los. Hem tingut molt, molt bona acceptació, la veritat és.
El reciclatge d'oli domèstic usat incideix directament en la proliferació de plagues urbanes i de microorganismes perjudicials per a la salut. Un residu altament contaminant que, si es recull i es tracta adequadament, pot convertir-se en diferents tipus de combustible, com ara biodiesel.
Avui també és notícia.
L'entrada en un nou paradigma agronòmic serà imprescindible per esquivar els efectes del canvi climàtic, segons la plataforma Atmosterra.
El responsable de canvi climàtic i biodiversitat de la plataforma, Olivier Chantry, ha destacat el Cafè de la Ràdio per què cal fer aquest pas.
No, es bastante importante tener un máximo de autosuficiencia alimentaria cercana. Y pues eso es el suelo. Es el suelo. Hay que conservarlo, mejorarlo, apostar por esto.
En aquest sentit, Chantry insisteix en la necessitat de deixar de banda pràctiques com el cultiu intensiu, ja que empobreixen el sòl i suposarà perdre sòl conreable a mitjà termini.
La plantilla dels bombers de Sabadell augmentarà en els pròxims 3 mesos.
Així ho ha acordat la Comissió Parlamentària del Departament d'Interior arran d'una proposta del sabadellenc Pol Gibert. El socialista denuncia que ja fa anys que el parc de bombers de Sabadell pateix negligència, tot i ser un dels més actius de tota Catalunya.
És equilibrar el número de serveis que fa el parc de bombers de Sabadell amb el nombre d'efectius que té. Històricament, des de fa molts anys, el parc de bombers de Sabadell és el segon amb més serveis de tota Catalunya després de l'Hospitalet. I és evident que el nombre d'efectius que té és absolutament insuficient. Ha vist incrementat els serveis que ha fet en els darrers anys en un 50%, mentre els efectius segueixen sent els mateixos que fa 10 anys. I el que volem és reequilibrar aquesta situació i que el parc de bombers estigui dotat com pertoca per la població que ha d'atendre.
De fet, ja fa anys que els bombers de la ciutat manifesten que tenen només 8 actius per cada 320.000 habitants.
Una 60 de persones sense llar han estat ateses aquest cap de setmana en el marc de l'operació Fred, que ha activat el nivell 1.
Això ha suposat que la unitat d'emergència social de la Creu Roja hagi sortit al carrer per repartir begudes i menjar calent a les persones sense llar. Aitana Romero és tècnica de sensellarisme de l'ONG.
El dispositiu consisteix en repartir menjar i beguda calenta, a més d'altre material com mantes i roba d'abric. Aquestes unitats ens permeten fer un seguiment de les persones que viuen al carrer i acompanyar-les en cas de qualsevol situació de necessitat.
En cas que les temperatures baixin per sota dels 2 graus, s'activarà el nivell 2 d'alerta, que permetrà obrir els centres d'acollida nocturn i diurn.
La cruïlla entre la Gran Via, la Rambla i l'Avinguda Barberà es transformarà a partir del mes de gener en un espai de plataforma única.
El portaveu de Junts per Sabadell i impulsor del programa Gran Via Ripoll, Lluís Matas, assegura que aquesta transformació no tindrà incidència en el trànsit.
Els cotxes seguiran circulant en la mateixa direcció, tant de Gran Via com de la cruïlla de Rambla a Avinguda Barberà. Per tant, no hi haurà restriccions de trànsit. El que fem és ficar el focus en facilitar la circulació dels vianants, que sigui un espai més pacificat, més verd, i amb una circulació dels vehicles en aquest entorn amb una velocitat més reduïda.
Les obres s'allargaran 4 mesos i tenen un cost de 300.000 euros.
I en successos, la policia municipal ha detingut aquest diumenge un home de 24 anys sobre qui pesava un ordre de recerca i arrest.
Els agents el van aturar a la 1 del migdia a la cruïlla entre el carrer Ibau en Passeig Comerç per haver comès una infracció amb un patinet. Va ser en aquell moment que es va comprovar que tenia un ordre dictada per un jutjat i es va procedir a la seva detenció.
La docusèrie sobre la millor futbolista del món, Alexia Putellas, que ja es pot veure a Prime Video, ha comptat amb participació sabadellenca.
Sí, es tracta de Carla Sánchez, una estudiant en pràctiques de postproducció del documental Alexia Labor Omnia Vincit, sobre la futbolista del Barça, que explica al programa Al Matí que ha estat una més a l'equip tècnic.
Vaig estar un mes, 4 setmanes, una mica més, i res, al final pues això és formar part de l'equip de postproducció, ajudar bàsicament com a becària, fa tasques de suport, però és molt guai. Encara que sigui poc, al final era el tram final d'aquest gran recorregut que no és poc, i va ser molt guai.
La producció de 3 capítols està dirigida per Joanna Pardos, qui compta amb força trajectòria en el camp del gènere i la igualtat, i per qui cal aportar referents al públic.
Al final és un àmbit que no tenia cap sentit que al segle XXI encara hi hagi tantes dificultats per poder dedicar-s'hi sent dona, i tots els referents que puguem visibilitzar perquè això deixi de ser així, doncs s'ha d'explicar. O sigui, que quasi que et diria que és un deure, no?, explicar la història de l'Alexia i que la coneguin molt més enllà del món del futbol.
El treball repassa la trajectòria de la futbolista formada al Centre d'Esport Sabadell, que s'ha convertit en la millor del món durant 2 anys consecutius.
El sabadellenc Feliu Formosa acaba de publicar El gest i la paraula, assaig 1969-2001. Es tracta d'un volum que comprèn textos i reflexions sobre el món del teatre, la poesia i la traducció. Els materials seleccionats feia 20 anys que estaven preparats, però van quedar en uns disquets que han aparegut ara, després d'endreçar els seus llibres i arxius personals de Barcelona.
Formosa es defineix com a traductor i assegura que la seva poesia és un subproducte de la traducció.
Jo bàsicament sóc un traductor perquè sempre he traduït. Llavors, tot fent traduccions, de tant en tant doncs, he fet poesia també, no? Perquè sempre dic que el Vinyoli deia la poesia és un subproducte de la vida, i la poesia meva és un subproducte de la traducció.
El llibre comprèn reflexions al voltant de figures, justament com Joan Vinyoli, però també Agustí Bartra, Thomas Mann o Bertolt Brecht, entre altres que han marcat la seva extensa carrera. I és que la traducció l'ha obligat a reordenar el llenguatge.
Quan tradueixes maneges molt idioma, molta llengua, i l'alemany t'obliga també a manipular, bueno, a reordenar la frase i a trobar una solució bona pel lector, no?, o per l'espectador.
Formosa ha traduït més de 125 títols i als seus 88 anys segueix fent-ho una estona al matí i un parell d'hores cada tarda. Té a punt l'adaptació de l'antologia de la poeta jueva Rose Auslander, que sortirà publicada a mitjans de febrer, i es troba immers en la interpretació de l'obra d'un altre poeta, en aquest cas l'alemany Heinrich Heine.
Fora de Sabadell i la comarca.
Entra en vigor el veto d'Europa a l'arribada de petroli rus en vaixell, així com el topall del preu de $60 per barril.
La mesura afecta el 90% de les exportacions russes de cru, tot plegat mentre l'OPEP, l'Organització de Països Productors de Petroli, no té previst d'augmentar-ne la producció. L'objectiu del veto, acordat per Europa, el G7 i Austràlia, és reduir els ingressos de Moscou perquè disposi de menys diners per finançar la guerra a Ucraïna.
El govern espanyol limitarà algunes ajudes durant el 2023 per contenir la inflació.
Així ho ha avançat avui la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, apuntant que els recursos es destinaran als sectors més afectats per la crisi i als col·lectius més vulnerables, tal com demana Brussel·les.
El preu de l'electricitat torna a pujar aquest dilluns.
ho fa a prop d'un 9,5%, de manera que el megawatt hora assolirà un preu de 267,09 euros, 160 euros més que fa tot just una setmana. El preu màxim s'assolirà entre les 8 i les 9 del vespre, mentre que el mínim de la jornada es registrarà entre les 4 i les 5 de la matinada, quan quedarà situat als 157 euros el megawatt hora.
I Patrimoni Nacional ha reprès les tasques per exhumar les restes de 118 víctimes de la Guerra Civil del Valle de Cuelgamuros, antic Valle de los Caídos, un cop s'han aixecat les mesures cautelars que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va imposar el mes de juliol passat per diversos recursos interposats.
Totes les exhumacions es fan a petició de les famílies. L'executiu espanyol sosté que les tasques permetran posar punt i final al patiment que aquesta situació estava ocasionant als familiars de les víctimes i reitera que el seu objectiu és situar les víctimes de la guerra i de la dictadura al centre de la seva actuació en matèria de memòria.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell s'ha situat 11è a la classificació del grup 2 de la Primera Federació amb la victòria 0-1 al camp del Nàstic de Tarragona. Un salt gegant el que fa el conjunt arlequinat en una lliga que continua una jornada més ben comprimida.
Tan ajustat està el grup que entre el play-off i el descens només hi ha dos partits de diferència, 6 punts. El Sabadell se situa a 4 dels de dalt i a 2 del perill. Gabri Garcia, el tècnic, en fa aquesta lectura.
Evidentment que a tothom ens agrada veure'ns en una situació una mica més tranquil·la, sobretot els jugadors i més jugadors joves, com tenim, sempre ho diem, no? Que aquesta càrrega que ja té el ser jugador del Sabadell, perquè per l'equip que és, per la història que té, si aquesta càrrega a sobre pues, et veus a baix, pues, ens pot fer una mica més difícil, per tant, bueno, jo crec que és positiu també pues, sortir d'aquesta zona en la que ens havíem trobat abans d'aquesta jornada.
I tot després del triomf de prestigi al nou estadi Costa Daurada gràcies a un solitari gol de Pau Víctor als 12 minuts, dins d'una gran primera meitat de l'equip. A la segona va tocar resistir l'empenta dels Grana, amb polèmica inclosa per un gol fantasma. Més enllà d'això, Gabri ressalta el fet de no encaixar per primer cop a fora i per segona jornada consecutiva.
Segona porteria 0, tot i que avui molt diferent la setmana passada. Crec que la segona part pues, el Nàstic ha tingut alguna possibilitat de poder marcar, en canvi la setmana passada va ser un partit en el que no van xutar porta, però satisfet per aquesta segona porteria a zero.
Sense descans, avui el Sabadell s'ha entrenat per preparar el duel intersetmanal de dijous. El Real Unión, el rival, ja té nou entrenador. Es tracta de David Movilla, qui la temporada passada va dirigir el Zamora a Primera Federació abans de ser destituït i qui ha signat fins al 2025. Aquesta tarda dirigeix el seu primer entrenament. D'altra banda, ja es coneix també la designació arbitral i per segona ocasió consecutiva dirigirà el compromís del Centre d'Esports un murcià, Juan Antonio Campos Salinas. Té 4 precedents amb els arlequinats, cap d'ells saldat en victòria.
Més Centre d'Esports. El cap de setmana no ha estat tan prolífic per als principals conjunts de l'Obrador Arlequinat. El filial, en l'estrena de Gerard Bofill a la banqueta, va rescatar un punt en el minut 90 al camp de l'Atlètic Lleida, el líder del grup 2 de la Primera Catalana.
L'autor de l'1-1 amb un golaç de falta directa va ser Xavi Laborde.
Sabíem que anava un camp de veritat que és molt complicat i més contra els líders, que ja encara no hi hem perdut i sabíem que seria complicat, a més que nosaltres veiem una mica... doncs complicada, dolenta i sempre és difícil sortir allà quan estàs en una sèrie de setmanes en què no guanyes i a més veníem perdent tres partits seguits.
Tot i això, el Sabadell B fa 6 jornades que no guanya i segueix a 11 punts de l'Atlètic Lleida la classificació.
El juvenil A, per la seva part, continua amb una dinàmica molt irregular i va caure a Olimpia per 1-2 en el duel entre arlequinats de la Divisió d'Honor contra l'Ebro.
El conjunt saragossà arribava com a penúltim del grup 7 i es va endur el triomf amb un gol en el minut 84. Adrià Petit, que havia fet l'empat momentani pel Sabadell, es lamenta de la diferència en la contundència a les àrees.
Era la intenció mantenir la ratxa i teníem ganes de seguir encadenant victòries, però bueno, ens hem topat amb un rival que estava molt ben treballat defensivament i ens va costar molt arribar i generar. I al costar-nos tant, doncs mira, al final vam necessitar molt poc nosaltres perquè ens marquéssim 2 gols i nosaltres vam necessitar molt per marcar l'únic gol que vam marcar.
Els de Marc Nomen perdent un lloc i ara són en descens, com també ho és el juvenil B, un graó per sota a Lliga Nacional. Els de Conrad Garcia van calcar el desenllaç del filial i van salvar un punt en el temps de descompte al camp del Martinenc.
I no deixem el futbol perquè l'Espanyol s'ha proclamat campió per sisena vegada del Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo organitzat pel Can Rull Rómulo Tronchoni. El Benjamí Perico va ser molt superior al Barcelona a la gran final i es va imposar per 3-1.
El president del Can Rull, Carlos Murciano, destaca, més enllà de l'èxit organitzatiu, el gran ambient que es va viure durant tot el cap de setmana a les instal·lacions.
Sobretot dar la gràcia a los padres, han portado correctamente, han animado a su equipo con la educación perfecta. No había ningún problema, eso es lo importante, que vengan a animar a los niños, queden como queden. El resultado final no tiene nada que ver.
En el partit pel tercer i quart lloc, el Betis va superar l'Atlético de Madrid a la tanda de penals. Recordem que la final es va poder seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i es pot recuperar al canal de YouTube de l'emissora.
I festa completa a Can Rull amb la victòria de l'amateur contra el Sabadell Nord en el derbi que obria la segona volta a la segona catalana. Els de José García Numouski van calcar el guió del dia de l'estrena i es van endur els 3 punts de Can Uriac jugant tota la segona part amb un home menys.
A més, el solitari gol del central Mallen va arribar en el minut 86, rematant de cap un servei de cantonada. La figura del partit, tot i això, va ser el porter Lluri Granado, que va mantenir en vida el Can Rull el dia en què tornava per primera vegada a la seva antiga casa.
Ha sido un partido esto que se te pone todo de cara, ¿no? La verdad que te sientes cómodo, te notas bien, la verdad que la motivación es el doble, ¿no? Porque vuelves a jugar contra tu equipo en tu antiguo campo y la verdad que sí. La verdad que cuando todo encaja como hoy, pues nada más que sale perfecto.
El Can Rull ja és tercer amb 17 punts després de sumar-ne 13 dels últims 15 en joc. Per la seva part, el Sabadell Nord continua quart per la cua d'aquest subgrup 4B amb 10.
L'Oar Gràcia femení ha recuperat la segona posició a la divisió d'honor plata d'handbol. En el duel directe contra la Roca, les de Carol Carmona es van tornar a mostrar molt sòlides al darrere i efectives al davant per superar les Roqueroles 30-28.
La veu cantant la va tornar a dur Jana Sobrepera, autora de 12 dianes. Clàudia Marrugat, jugadora de les gracienques, destaca la seva aportació.
La veritat és que avui la Jana Sobrepera ha tingut una efectivitat, jo diria que espectacular, li ha entrat tot, també teníem molt treballat perquè sabíem que les porteres ens estudien molt bé els llançaments i està clar que això ha sigut doncs molt beneficiós per nosaltres perquè de cara a porteria, quan estem bé, es nota molt.
L'Oar, sense temps de celebracions, afrontarà dijous jornada intersetmanal a la pista del Benidorm. Per la seva part, el masculí també va guanyar de 2 a casa, 33-31, davant un Sant Esteve de Palau-Tordera, que va oferir més resistència del previst. Pau Hernández és un dels porters de l'equip.
Ara ens queden dos partits superimportants, però la regularitat és el que marca en aquesta categoria. Vam tenir a l'inici dos partits dolents i ens van passar molta factura. Llavors, ara que tenim aquesta bona dinàmica, doncs l'hem d'aprofitar, jo crec.
En les últimes dues jornades, abans de l'aturada, l'Oar jugarà contra dos rivals situats a la part alta de la classificació, la Roca i Sant Joan d'Espí.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení ha entrat oficialment en setmana de Champions, deixant els deures fets a la Lliga. Les de David Palma van resoldre l'últim compromís abans d'aquesta estrena europea amb una victòria plàcida per 13-4 contra el Catalunya.
Un partit amb rotacions a l'aigua i també a fora, perquè qui va dirigir l'equip amb el mateix Palma present a la banqueta va ser Enric Arnella.
Teníem aquesta setmana amb un parell de partits potser una mica més assequibles. Hem aprofitat per afinar la preparació de cara a la setmana que ve, que serà molt exigent. Hem pogut donar descans entre el dimecres i avui a jugadores que porten molts minuts i molt de càrrega i hem començat a treballar alguns mecanismes de cara a la setmana que ve, que serà molt important.
El femení continua líder invicta de la divisió d'honor, també el masculí, que gairebé pateix un ensurt majúscul a Can Llong contra el nouvingut Cavalla. L'equip de Ceuta va guanyar 6-7 a la mitja part i el resultat final va ser un ajustat 11-9. El tècnic Quim Colet s'ho pren com un avís a navegants.
No és per oblidar, és per realment en recordar-te'n i treure conclusions, que és una miqueta el que hem estat parlant, vale? Treure una reflexió del que ha sigut el partit i del que això comporta.
Dijous a 3:15 hi haurà derbi masculí de Lliga a la piscina de la Natació Terrassa i divendres a 6:45 debutarà el femení de l'Astralpool a la segona fase de grups de la Champions contra el Ferencváros hongarès.
I acabem amb un apunt de bàsquet, perquè aquesta nit juga el Sant Nicolau masculí a la pista del Sant Adrià B, en el duel pendent de la primera catalana per posar-se al dia. Els grana, després de guanyar per un ajustat 68-66, abans d'ahir, el Minguella, empatarien amb la segona plaça en cas d'aconseguir la victòria. El salt inicial tindrà lloc a les 9. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 5 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimecres a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb un especial des de l'Hotel Urpí. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm